Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, va, que ja arriba el cap de setmana. Avui és divendres, però avui encara haurem d'estar atents al vent. Serà fort al Pirineu, la meitat sud del país i a Ponent. Protecció Civil encara manté activat el pla de ventades fins aquest vespre. L'episodi de ventades va començar a dimecres, recordem, i per sort, de moment, no ha tingut grans conseqüències. A les últimes hores, els bombers de la Generalitat han atès una 60ena de casos de caiguda d'arbres, de cables elèctrics i trossos de façana. I a banda d'això, avui es reuneixen els presidents Salvador Illa i Pedro Sánchez a la Moncloa. És una trobada que forma part de la ronda de contactes del president espanyol amb líders autonòmics, però podríem dir que els dos hi arriben amb estats d'ànim molt diferents.
Treballar per l'autogovern de Catalunya amb un peu a Brussel·les i amb un peu també a Madrid, no? Estan molt pendents d'influir.
El president Salvador Illa arribarà a la reunió després del seu viatge a Brussel·les. Pedro Sánchez, en canvi, arribarà després que ahir a la nit, aquesta nit, de fet, l'empresari Víctor de Aldama l'hagi assenyalat directament. El suposat comissionista de la trama Koldo ha dit això quan sortia de la presó.
Señor presidente, me ha llamado delincuente y personaje. Ese señor tiene que saber que él es mitómano, y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por dos veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y dos, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas.
Si Sánchez vol proves, les tindrà. Ha dit l'empresari Víctor de Aldama sortint de la presó i després de declarar davant del jutge que el cas Koldo afecta diversos ministres i també el secretari d'organització del PSOE. També va dir, quan es va fer la fotografia amb Sánchez, que el president espanyol li va dir «ja em tenen informat». El president espanyol, per això, ho nega. Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia.
Anem a pams. Què va dir exactament Víctor de Aldama al jutge?
Doncs havia demanat declarar voluntàriament davant del jutge i s'hi va recrear. De Aldama va implicar Pedro Sánchez amb els seus negocis corruptes i va assegurar que va ser el president espanyol qui va demanar conèixer-lo.
A mi me hacen ir a un acto del Partido Socialista para hablar con el presidente porque el presidente quería conocerme, en el que el presidente me dice palabras textuales gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado.
El que estava fent eren negocis a Mèxic a favor d'empreses espanyoles, diu. De Aldama també va implicar dirigents del PSOE a la trama, ha dit que va pagar 300.000 euros en comissions a l'exministre Ábalos i a Koldo i 15.000 euros al número 3 del PSOE, Santos Cerdán, quan van quedar viu en un bar davant la seu de Ferraz.
Santos Cerdán, entro yo y entra el señor Koldo. Y en ese bar se le entrega al señor Koldo el sobre y se lo da al señor Santos Cerdán.
¿Con qué cantidad?
15.000 euros.
De Aldama no es va quedar aquí. També va assegurar que treballava pel CNI, que col·laborava amb la CIA. Tots dos organismes ja l'han desmentit. El cervell del cas Koldo no ha portat cap altra prova que la seva declaració, amb la que busca rebaixar una possible condemna i que, de moment, com deies, ja li ha servit per sortir de la presó.
I arran d'això, com dèiem, Sánchez ho nega tot.
Sí, Sánchez va sortir ahir a la tarda de seguida a tallar d'arrel les acusacions. Ni coneix De Aldama ni el PSOE està implicat en el cas. Diu que tot és mentida.
Su estrategia de defensa es la mentira. Seguro lo hace para desviar la atención y tapar lo que aparentemente parecen unas ciertas actividades delictivas por parte de este personaje.
Aquest personatge, deia Sánchez, també tots els ministres del govern espanyol i els dirigents del PSOE en tromba desmenteixen d'Aldama i neguen les acusacions. Sentim María Jesús Montero i Santos Cerdán.
El señor Aldama no tiene ninguna credibilidad.
Rotundamente es falso. No tiene ninguna relación con el presidente del gobierno este señor. Conmigo personalmente no ha estado nunca. Yo ni lo conozco.
A la Moncloa i el PSOE diuen estar tranquils. Asseguren que d'Aldama no podrà portar cap prova per sostenir aquestes acusacions i el PSOE ja ha anunciat que emprendrà accions legals contra ell. Ho veuen tot plegat, una estratègia per rebaixar se la condemna i diuen també per fer el joc a l'ofensiva del Partit Popular.
Gràcies, Paula. Davant de
bon
tot
dia.
Això, bon dia. Alberto Núñez Feijóo s'ofereix ara ja sí a intentar una moció de censura contra Pedro Sánchez, tot i que no té els suports necessaris perquè això tiri endavant. Per això s'ha ofert als socis de la investidura i ha demanat que triïn de quin costat volen estar.
Es evidente que yo no tengo los socios para poder cambiar el gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición para abrir una nueva etapa en nuestro país.
I sobre aquest nou capítol del cas Koldo, el punt de vista de la periodista Marta Monforte.
Víctor Dalama, comissionista de la trama Koldo, va encendre aquest dijous el ventilador contra Pedro Sánchez i la direcció del PSOE, implicant-los directament en la trama corrupta. Encara que no ho ha pogut provar, en el Partit Popular han vist en esa declaració la manera de passar de pantalla després de 3 setmanes de desgast per la gestió de la dana del govern popular al País Valencià. Un desgast que no només està patint Mazón, sinó també Feijóo. Per aquest motiu, el líder de PP ha apel·lat als socis del govern espanyol per tractar d'impulsar una moció de censura, una ocurrència que saben que no arribarà enlloc, però que almenys servirà per canviar la conversa.
Doncs en aquest cas, al centre de tot, el president Salvador Illa reunirà, com dèiem avui, amb Pedro Sánchez, i un dels punts que sortirà en aquesta trobada és la reactivació de les comissions bilaterals. Madrid, Núria Oriol, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs sí, són 4 comissions bilaterals Estat-Generalitat que serviran per poder avançar en el finançament singular i desencallar mesures d'envergadura, com habitatge i rodalies. Es tracta de la bilateral Estat-Generalitat, convocada l'últim cop al febrer del 22, i que permetrà materialitzar l'acord per l'hisenda pròpia amb Esquerra. De fet, el pacte d'investidura estableix que s'haurà de formalitzar el primer semestre del 2025 en aquesta comissió, i que després s'haurà de traslladar la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals, que també està previst que els 2 presidents acordin avui reagendar-la. També es reactivaran 2 comissions més sectorials, la bilateral d'infraestructures i la mixta de transferències, que tenen incidència en temes com el traspàs de rodalies, que s'hauria de començar a fer efectiu a principis de l'any que ve, i habitatge, que és una de les grans prioritats pel president Illa. De fet, recordem, ha promès la construcció de 50.000 habitatges nous fins al 2030. La d'infraestructures està congelada des de fa 2 anys i la comissió mixta de transferències no s'activa des de fa 14 anys. El president de la Generalitat, des de Brussel·les, ahir ja avançava que buscàvem la primera trobada amb Pedro Sánchez, poder enfortir la col·laboració en diverses àrees. Tot plegat a la reunió d'aquest matí a les 10, a la Moncloa.
Gràcies, Núria, que vagi molt bé. Fins ara.
Adéu, fins ara.
I per cert que en el seu viatge de Brussel·les ahir, el president Salvador Illa també va coincidir amb l'exconseller Lluís Puig, Frederic Vincent.
Sí, va ser una de les imatges d'aquestes últimes hores, un acte a la capital comunitària on s'hi havia convidat els catalans de la ciutat, incloent, per tant, Lluís Puig o Carles Puigdemont i Toni Comín, que en aquest cas no hi van anar ni l'un ni l'altre. De fet, Comín passava abans pel matí de Catalunya Ràdio en el programa especial que fèiem des de Brussel·les.
Fem veure que ell ha vingut per reconciliar, ha vingut a dividir els catalans. L'1 d'octubre no existeix, el 9-N no existeix, el president Puigdemont com si no existís. O sigui, aquest president ha renunciat a representar la meitat dels catalans.
És el que deia l'exconseller Comín al matí de Catalunya Ràdio en resposta al president Salvador Illa. Hi ha hagut una altra topada entre el govern i, en aquest cas, Carles Puigdemont, arran d'unes altres paraules aquí al matí de Catalunya Ràdio, paraules del conseller Jaume Duch sobre la reunió amb Roberta Metsola, la presidenta del Parlament Europeu, per l'ús del català.
La presidenta del Parlament Europeu va entendre que aquest és un tema important, que s'ha d'abordar amb molta seriositat i que, a més, s'ha de fer des d'un punt de vista institucional. I aquest també és un missatge nostre, que el tema de la llengua és un tema que s'ha de despolititzar, és un tema, com deia jo l'altre dia, de justícia lingüística.
La clau és aquesta paraula, despolititzar, perquè el president Puigdemont, a través de la xarxa X, ha replicat que, precisament, si el català és damunt de la taula de la Unió Europea, és gràcies a la política, perquè era una condició de Junts pel pacte amb el Partit Socialista, amb el PSOE.
I sobre el doble viatge del president Salvador Illa, Brussel·les i Madrid, el comentari de la periodista Sara González.
Catalunya ha tornat. Catalunya is back. Catalunya ha vuelto. Illa ha pregonat a Barcelona, Brussel·les i ara Madrid que el seu govern ha enterrat el procés i està sintonitzat amb l'agenda espanyola i europea. En realitat, els catalans mai van marxar, però el seu propòsit és reconnectar-los amb l'Estat. La foto d'Illa amb Sánchez és la d'una comunió no vista en 14 anys de 2 governs socialistes en minoria. Independència no n'hi ha hagut, però sí dependència de l'independentisme. Per això el finançament és el gran elefant a l'habitació. Per bé que avui busquin, amb altres anuncis, fer-lo una mica més petit perquè no faci soroll.
El punt de vista de la col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio, Sara González. Benvinguts al divendres 22 de novembre del 2024. Bon dia, Catalunya!
Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio. Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.
Avui és divendres 22 de novembre. Aquest matí encara s'espera que bufi ben fort a moltes comarques, però a la tarda quedarà més concentrat ja als llocs habituals, per exemple a l'Empordà o també al Camp de Tarragona, a l'Ebre i als cims del Pirineu. Un matí amb núvols a la Vall d'Aran i a les comarques de Girona, amb més sol a la resta. En aquests llocs no descartem que caiguin 4 gotes, però després, a la tarda, els ruixats podrien aparèixer entre Girona, Barcelona, fins i tot de cara al vespre aquests ruixats podrien ser una mica més freqüents al litoral i prelitoral de Barcelona. Cap de setmana, variable, amb núvols i clarianes dissabte, potser una mica més ennuvolat de cara a diumenge i tan sols esperem alguna gota, algun ruixat passatger entre dissabte al vespre i diumenge al matí.
Avança't a Nadal. Aquest mes, a Bonpreu i Esclat, tens les millors ofertes en productes frescos per preparar els teus àpats per a les festes nadalenques. Consulta el teu establiment o a bonpreuesclat.com les ofertes d'aquesta setmana i estalvia. Bonpreu i Esclat.
Són les 8 i 10. I som a les hores prèvies de la manifestació de demà per reclamar una baixada del preu dels lloguers. És la mobilització que encapçala el sindicat de llogateres i que ja reuneix fins a 4.000 organitzacions socials. Berta Torrades.
Sí, entitats sindicals, polítiques i culturals s'han adherit a la convocatòria per reclamar una rebaixa dels preus, destinar a l'habitatge habitual als pisos buits i també destinar als lloguers de temporada amb accions contra l'especulació. Enric Aragonès és portaveu del sindicat en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Prohibir les compres especulatives i l'acaparament d'habitatges. És a dir, no pot ser que hi hagi una minoria que cada cop tingui més habitatges en més poques mans. La gent llogatera volem prendre la iniciativa i no esperarem que siguin les administracions qui solucionin això, perquè ja hem vist que no tenen cap intenció de fer-ho.
El sindicat de llogateres planteja la manifestació de demà a Barcelona com un punt de partida cap a una vaga de lloguers, és a dir, a una crida a no pagar el lloguer als seus arrendaments.
I la protesta dels lloguers arriba en un moment en què comprar un pis també es continua encarint. El metre quadrat a Catalunya ja val 2.300 euros de mitjana.
Són dades del Ministeri d'Habitatge del tercer trimestre de l'any i representen un augment del 5% en un any i és el preu més alt des de principis del 2009. La demarcació més cara és Barcelona, amb un preu mitjà de gairebé 2.700 euros al metre quadrat, però on més s'ha encarit és a Tarragona, un 6% fins als gairebé 1.500 euros al metre quadrat de mitjana.
L'habitatge, per tant, és un problema a tot el país. Si aquesta setmana a Catalunya Ràdio ja dèiem que la meitat dels pisos de les comarques de Girona són de segona residència, amb els preus que això implica, avui expliquem que un de cada quatre habitatges públics municipals de la Cerdanya estan buits. Anem cap a Puigcerdà, Eloi Barrera.
Un estudi comarcal conclou que a la Cerdanya hi ha 86 pisos públics municipals, però el 25% estan tancats. Ara, ajuntaments i Consell Comarcal treballaran per posar-los al mercat de lloguer assequible, com apunta la tècnica Ariadna Luesma.
Perquè els ajuntaments sí que el tenen en una de les seves prioritats anar fent actuacions de reforma per posar-los al mercat.
També buscaran fórmules per finançar nous habitatges de protecció oficial. Des de la Cerdanya, Eloi Barrera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona avisa que la seva decisió de fer fora els pisos turístics el 2028 és ferma. Pol Foradada.
Sí, ho ha dit el propi alcalde Jaume Collboni en una carta que ha enviat a Airbnb. Collboni respon així la plataforma que demanava que es replantegés aquesta regulació dels pisos turístics. El consistori ja va manifestar que l'objectiu és retornar al mercat residencial els 10.000 habitatges turístics que hi ha a la ciutat en un termini de 4 anys.
Mentrestant, el Departament de Justícia haurà de respondre al Parlament perquè va arxivar la investigació interna sobre les protestes dels funcionaris de presons. És una informació que va avançar al Matí de Catalunya Ràdio i ara la conselleria haurà de donar explicacions. Sílvia Solanes.
La secretària de Mesures Penals, Elena Pérez, compareixerà a petició d'Esquerra, Comuns i la CUP, que han comptat també amb els vots del PSC i Junts. Només el PP i Vox s'hi han oposat. Com va avançar al Matí de Catalunya Ràdio, Justícia va tancar sense depurar responsabilitats la investigació sobre les protestes a les presons arran de l'assassinat d'una cuinera a Mas d'Enric.
La síndica de Greuges va fer la seva pròpia investigació dels fets i va concloure que s'havien vulnerat drets dels presos i que el bloqueig dels funcionaris havia posat en perill la convivència als centres penitenciaris. Andrés García Berrio, dels Comuns, Pilar Castillejo, de la CUP.
Pensem que ha d'haver-hi transparència en com va anar aquest procediment i les causes que van portar a aquest arxiu.
El que volem és saber per quin motiu s'han tancat sense cap conseqüència, que ens expliquin per què s'ha tancat d'aquesta manera, quan hi ha una evidència de vulneració de drets.
I avui els Mossos presenten dades de violència masclista.
Seran les xifres de Catalunya corresponents a les denúncies rebudes aquest any i l'endemà que l'Hospital Clínic de Barcelona confirmés que un any més han augmentat les agressions sexuals que ha atès, en concret un 6,3%.
El Clínic és l'hospital de referència en agressions sexuals i alerta que també aquest any han pujat les violacions en grup. Representen una de cada 10 del total d'agressions sexuals. A 19 víctimes se les van agredir en grup de més de 3 homes.
Dos elements que es donen molt en els casos grupals. La intimidació absoluta, bastant agressiva, i després la intoxicació, que la noia no entén, no sap, no... O sigui, és un mero instrumento de divertimento grupal.
És el que deia Teresa Echeverría, membre de la Comissió de Violència Masclista i Salut.
És un quart de nou del matí i avui el govern espanyol tirarà pel dret i engegarà el tràmit legislatiu per reduir la jornada laboral a 37 hores i mitja, Berta.
Sí, després de gairebé un any de negociacions, l'executiu ho fa sense el suport dels empresaris, com lamenta el president de la patronal COE, Antonio Garamendi, a Onda Cero.
Hay una obsesión ahora por regular absolutamente todo y genera una falta de confianza enorme. Y especialmente, además, da duro a las pequeñas empresas.
A l'espera que els sindicats ratifiquin aquest acord, la reducció de la jornada laboral arribarà al Congrés, com vèiem, sense l'aval de les patronals, cosa que augura més dificultats per tirar-la endavant.
Això mentre el govern espanyol també s'ha posat en contra de la banca amb la reforma fiscal que finalment va aconseguir aprovar.
Votos a favor 178, en contra 171, ninguna abstención. En conseqüència, queda aprovado el dictamen.
I un cop superat el tràmit al Congrés, les principals patronals anuncien que portaran als jutjats l'impost a la banca. Francesc Soler.
Les patronals de la banca denuncien que se'ls imposa una taxa única a Europa i que això afecta la seva competitivitat. I pel governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, l'impost pot acabar afectant el crèdit a les petites i mitjanes empreses.
Hay que tener cuidado de que el impuesto deje de ser neutral respecto a los negocios, determinados negocios bancarios. Por ejemplo, el préstamo a las pymes, que además son entidades que no tienen, a diferencia de las grandes empresas, formes alternatives de financiació.
L'impost afectarà especialment les tres entitats més grans, el Santander, el BBVA i CaixaBank, que hauran de pagar un 7% de tribut perquè el marge dels seus interessos i comissions supera els 5.000 milions d'euros.
Tot això arran d'una reforma fiscal que val la pena que detallem el que inclou. Ho repassem amb l'Andreu Merino i la Lara Garcia.
Impost de societats.
Es fixa un gravament mínim del 15%, tal com exigeix la Unió Europea. Espanya ja acumulava un any de retard en l'aplicació.
Banca.
A cada entitat se li aplicarà una taxa que anirà de l'1 al 7% en funció del seu volum de negoci. IRPF.
A les rendes més altes, les estalvis superiors als 300.000 euros, se'ls apujarà 2 punts del 28 al 30% la tributació de l'IRPF. Pimes i artistes.
Aquests en surten beneficiats. Les petites i mitjanes empreses tindran una rebaixa de l'impost de societats i els actors, músics, ballarins i treballadors audiovisuals, entre d'altres, se'ls reduirà com a màxim un 30% la càrrega d'impostos quan superin els 100.000 euros i fins un màxim de 150.000. Vapejadors.
Les cigarretes electròniques tindran un impost per penalitzar l'ús de nicotina. Esport de base.
Es bonificarà íntegrament la cotització de les empreses de la Seguretat Social en el cas dels clubs esportius que contractin entrenadors i monitors.
I el Parlament ha tombat la petició perquè s'analitzés el finançament de la Copa Amèrica de Vela. PSC, Junts i el Partit Popular hi van votar en contra, Pol.
Això, sumat a l'abstenció de Vox, ha impedit que tirés endavant la proposta d'auditar els comptes d'aquest esdeveniment. Una proposta que havia fet de la CUP a instàncies de la plataforma No a la Copa Amèrica, que veu aquest veto com un obstacle a la transparència. La plataforma, de fet, ja va denunciar a la Copa Amèrica l'Oficina Antifrau per determinar si s'han comès irregularitats.
I després tenim la polèmica televisiva de les últimes hores. David Broncano ha denunciat públicament pressions de l'Hormiguero pels seus convidats, Marta Viana.
Sí, ahir a la Revuelta havien d'entrevistar el campió del món de motos, Jorge Martín, i minuts abans que el convidat sortís a plató van cancel·lar l'entrevista. Ho explicava així el mateix Broncano.
Media hora antes de empezar el programa, más o menos, nos han dicho que en el Hormiguero se han enterado que venía hoy aquí y como en teoría iba la semana que viene allí con ellos, ellos no quieren que nadie venga aquí antes que allí, han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto. Y entonces hoy no hay entrevista porque él no nos ha dicho, lo siento mucho, pero no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas.
David Broncano va dir que és una tònica habitual al programa i va confessar que ja s'havia trobat amb una situació similar quan feia la Resistencia a Movistar.
Es una cosa que lleva pasando años desde que estábamos en la Resistencia y demás y tal. Habré visto que nunca jamás ha venido nadie aquí ni la Resistencia antes que fuese allí. Incluso, bueno, cuando pueden hacer que no vengan aquí directamente lo hacen y cuando no tienen tanta fuerza para esto, mínimo exigen que primero vayan allí.
El presentador va dir que no és que tingui problemes personals amb motos ni amb el seu equip, però que el que havia passat l'obligava a haver d'explicar la situació en públic perquè es van quedar sense entrevista. No tenir-la, van acabar posant un programa d'Anibals. Per la seva banda, Pablo Motos s'ha limitat a dir, a través d'un breu comunicat i que ha publicat en un tuit, que es tracta d'un malentès sense importància.
Sobre aquesta polèmica, el comentari del col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Darío Porras.
21 de novembre del 2024. Què dins amb aquesta data? Sí, Pablo Motos tindrà molts diners, molta audiència i molta capacitat per batar i amenaçar convidats. Però hi ha un abans i un després del que ha passat amb Jorge Martín. I la diferència és que Broncano ha dit prou públicament. Ha verbalitzat les males arts del programa de les formigues, ha alçat la veu per mostrar les misèries de Motos. I és que no tot s'hi val. Potser ahir l'Hormiguero va fer més audiència que la Revuelta, ni que sigui perquè Broncano va posar 15 minuts d'imatges d'animals per acabar el programa, amb un parell. Però n'ha guanyat Broncano per golejada és en decència i valentia per denunciar pràctiques lamentables d'algú tan pobre que només té diners i poder. Temps al temps. Benvinguts a l'inici de la fi de l'Hormiguero.
13,6% de share ahir a Espanya de la Revuelta i 15,5% de El Hormiguero. Va guanyar l'Hormiguero perquè als minuts finals, efectivament, va baixar l'audiència amb aquest documental i això perjudica, per cert, el programa de la Gemma Nierga. És el comentari del col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Darío Porras. I avui tota la premsa internacional recull l'avís de Vladimir Putin.
D'ara endavant, i com hem dit prèviament, el conflicte regional a Ucraïna provocat per Occident adquireix elements de conflicte global.
És l'avís del president rus. Moscou, de fet, ha aprovat un míssil de nova generació contra Ucraïna, Francesc.
Sí, és la primera vegada que ho ha fet i els analistes apunten que és per demostrar poder militar. Els míssils no portaven armes nuclears, però en podrien portar. El govern rus diu que l'ha utilitzat en resposta a l'ús per part de Kiev de míssils britànics i nord-americans.
I a les últimes hores, Joe Biden ha carregat l'acusació del Tribunal Penal Internacional que ha ordenat detenir Benjamin Netanyahu per crims de guerra a Gaza.
A ell i a l'exministre de Defensa, Yoav Gallant, Joe Biden qualifica d'escàndol. Escandaloses aquestes resolucions. Recordem que ni els Estats Units ni Israel no reconeixen el Tribunal Penal Internacional.
En canvi, el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, recorda als 27 que l'ordre del tribunal s'ha de complir.
It is not a political decision.
No és una decisió política, és una decisió d'un tribunal de justícia, d'un tribunal de justícia internacional, i la decisió dels tribunals s'ha de respectar i aplicar.
And implement it.
I això mentre Netanyahu acusa el tribunal d'antisemitisme. Jerusalem, Jordi Brascó.
Israel fa equilibris per, d'una banda, denunciar el que el seu president defineix com una desgràcia històrica i, de l'altra, no donar gaire importància a un tribunal que, de fet, no reconeix. Tant Gallant via xarxes com Netanyahu asseguren que la decisió no afectarà la campanya bèl·lica.
Cap decisió indignant en contra d'Israel ens impedirà, tampoc a mi, continuar defensant el nostre país en tots els sentits.
No ni canà l'alhatsin.
Per la seva part, Hamas demana que les ordres de detenció arribin a més responsables israelians i no fa cap referència a Mohamed Deif, el cap del braç armat de Hamas, a qui el tribunal també demana arrestar i que Israel dona per mort des del juliol. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I sobre això hi afegim el comentari de Javier Albarracín, professor de la Blanquerna i consultor expert en el món àrab.
L'ordre de detenció del Tribunal Internacional de Justícia tingui cap mena d'impacte ni a la guerra de Gaza ni a les polítiques del govern israelí, perquè, al revés, crec que això que farà serà encara enrocar-los més, dient que tant la comunitat internacional com organismes internacionals com aquest tribunal són d'alguna manera antisemítics, de fet, així és el que ha dit oficialment, que són anti-israelis, i això reforça la postura que els israelis només els tenen els israelis, o els jueus per extensió, per defensar-se. Per tant, sí que pot limitar la seva mobilitat geogràfica, però en absolut canvis en la seva política.
Javier Albarracín, pel Matí de Catalunya Ràdio. I un dia més pendents també de l'Azerbaidjan. Avui, de fet, més encara perquè s'hauria d'acabar la cimera del clima. A hores d'ara, però, encara no s'ha trobat el consens necessari per tancar-la amb èxit. I el secretari general de l'ONU insta els negociadors a afluixar i facilitar un acord. Enviada especial a Bakú, Montse Poblet. Bon dia.
Bon dia. Doncs sí, des d'ahir al matí la presidència de la COP busca una fórmula de consens. Els països desenvolupats encara no han dit quan estan disposats a portar i els que aspiren a rebre els fons, els diners, insisteixen que necessiten com a mínim 1,3 bilions de dòlars l'any. Però l'escull per l'acord no només és la quantitat, també d'on vindran els recursos. Europa ha dit que no n'hi ha prou de públics i que cal incorporar el compromís al capital privat. Sandra Guzmán és la directora del grup de finançament climàtic per Llatinoamèrica i el Carib.
Y esto genera mucha incertidumbre porque el tener una meta que incluye al sector privado sin el sector privado sentado acordando tales números, entonces sería salir de aquí con una meta que sabemos no se va a cumplir.
Tot això és el que avui, si es respecta el calendari, haurem de veure com es tanca, però no podem descartar que s'allargui.
Gràcies, Montse. Fins ara. I Donald Trump proposa Pam Bondi com a fiscal general dels Estats Units després que la seva primera opció, Matt Gaetz, hagi retirat, en aquest cas, la seva candidatura. Això després d'informacions que el vinculen amb pagaments a menors a canvi de sexe. Washington, Francesc Garriga.
Mike Gaetz és el primer futur membre del govern de Trump que cau abans de passar per la confirmació del Senat. I cau justament perquè el mateix Gaetz s'ha donat que ni tan sols entre els membres del seu partit tenia suficients vots per tirar endavant. La seva renúncia arriba 24 hores després que es publiquessin detalls de la investigació que el Congrés ha fet sobre un presumpte cas de tràfic sexual de menors. S'ha detallat una llarga llista de pagaments fets per Gaetz a través de l'aplicació equivalent a Visum. Pagaments del llavors congressista a noies joves, superant un total de 10.000 dòlars, amb conceptes com per ser tan meravellosa o perquè sí. Gates arribava a pagar les noies entre 200 i 700 dòlars. L'excongressista està acusat d'haver tingut sexe amb una menor d'edat en una orgia farcida de drogues. Segons la investigació, hi ha testimonis directes de la participació de Gates. Des de Washington, Francesc Garriga, al matí de Catalunya Ràdio.
I el gran recapte del Banc dels Aliments arriba a la seva 16a edició amb una mirada posada als damnificats pels aiguats del País Valencià. La campanya es fa avui i demà a diversos establiments d'alimentació d'arreu del país. Marc Curado.
Fins a la meitat del que es recapti aquest cap de setmana es destinarà a ajudar els damnificats de la Dana. El director del Departament de Logística del Banc dels Aliments, Oriol Dolader, ha explicat al Catalunya Nit quins productes demanen més enllà del cistell bàsic.
El que estem demanant és el que costa més de tenir donacions, no? Que és oli, llet, i després tenim les conserves de peix i verdura, perquè entenem que és un substitut del segon plat. Tu pots posar la conserva de peix i verdura amb un arròs, amb una pasta, doncs, i això, doncs, diguem que fa l'àpat una mica més agradable.
Dolader ha explicat que pràcticament ja tenen els 16.000 voluntaris per atendre els punts de recollida, però ha insistit a fer una crida per acabar de completar els llocs que puguin quedar.
I a les portes del gran recapte, entitats veïnals i agents de salut i educació alerten d'un increment del risc de malnutrició en diverses zones de Catalunya. Per donar-hi resposta, han posat en marxa un projecte per detectar possibles casos pis a pis.
La Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya ha engegat una prova pilot al barri de les Ferreres de Gavà, després de detectar a través de CAPs i escoles un augment de mals hàbits alimentaris i risc de malnutrició. El projecte forma part de l'iniciativa Aporta, que contracta veïns de la zona perquè detectin possibles casos de risc. Melissa Ramos és coordinadora de la prova pilot sobre alimentació saludable i resumeix així l'objectiu del projecte.
Detectar casos de famílies en les quals els seus hàbits siguin poc saludables, que els nens se'n van a dormir molt tard, s'aixequen just per anar a l'escola, ja no esmorzen, la quantitat de begudes ensucrades que prenen.
Els treballadors de la iniciativa Aporta són del mateix barri i fan qüestionaris anònims a les famílies.
Justament, l'Andreu Merino ha estat a una d'aquestes visites.
Hola, ¿podemos pasar?
Sí.
Somos tus vecinas, ya nos conoces, y era para hacerte un cuestionario anónimo sobre la alimentación.
Aquesta és la presentació que precedeix les preguntes sobre hàbits alimentaris. L'objectiu és que les cares visibles del projecte siguin persones ja conegudes pels veïns, per evitar la distància que moltes vegades hi ha en relació a l'administració. En una estona s'obtenen respostes com aquesta.
A la setmana, más o menos, ¿cuánta ración de fruta o verdura suele?
Un dia a la setmana, sempre com verdura.
La prova pilot es planteja abordar des de la salut comunitària dels CAPs un problema de mals hàbits alimentaris i malnutrició que és present a molts barris de Catalunya, especialment en aquells amb índexs socioeconòmics més baixos. Des de Gavà, Andreu Merino, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en Crònica Cultural, avui hem d'anar fins al Teatre Nacional de Catalunya.
Anna. Serem els més feliços o els més infeliços dels mortals.
Perquè Anna Karenina de Tolstoi arriba a la sala gran del TNC en una versió actualitzada dirigida per Carme Portacelli. Ariadna Gil encapçala un repartiment de luxe on s'acompanyen de noms com els de Bea Segura, Eduard Farelo, Borja Espinosa o Bernat Quintana.
Marta Vives amb l'assistència tècnica de Xavi Cussó.
Pocs autors disseccionen l'ànima humana com ho fa Tolstoi. Portacelli ha triat un repartiment titànic, tres generacions d'actors, on destaca la brillant Miriam Muklas i també l'opció d'una actriu anglesa que en anglès fa de veu de la consciència. Diu Ariadna Gil que ha llegit infinitat de vegades Anna Karenina i que cada vegada que ho fa hi descobreix una cosa nova. I és cert que el paper de dona fràgil, apassionada, li escau a aquesta actriu que també ens explica que tot i renunciar per una tria, potser tampoc allò acaba sent com ella esperava. Destacats el vestuari de Carlota Ferrer i l'escenografia de Paco Azorín, que han convertit la sala gran del TNC en una via de tren circular per on passa la vida, l'amor i la mort. Xavi Cussó, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
I si sou, heu anat aquests dies per Espinelves, potser heu vist més moviments que altres dies.
Sí, perquè s'estan rodant algunes seqüències de Frontera, l'última pel·lícula de Judit Culell. El rodatge ha mobilitzat 200 persones, gairebé tantes com habitants del poble. La producció d'aquest thriller històric compta amb la participació del Trescat.
I si sou, en aquest cas, Espinelves, la Nati d'ell us dona més detalls.
L'acció situa a la Catalunya de 1943. El rodatge es fa al mig del bosc, amb cotxes d'època, persecucions i controls fronterers. Persones que arrisquen la seva vida per ajudar els jueus a escapar pel Pirineu dels nazis. Culell, directora i presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, veu paral·lelismes amb l'actualitat.
Dialogant amb el present, m'agrada pensar que la pel·lícula parla d'una comunitat, un poble, en el qual alguns volen denunciar aquestes persones que creuen, alguns volen ajudar, en el qual alguns simplement miren cap a un altre costat, com si no anés amb ells o com si no estigués passant.
Miquel Esparver és un dels protagonistes.
No recordava cap pel·lícula que abordés precisament això, en relació al conflicte de la Segona Guerra Mundial des d'aquí.
Frontera s'estrenarà a la tardor. Des d'Espinelves, Nati Adell pel matí de Catalunya Ràdio.
I en esport, Robert Prat, bon dia.
Bon dia. El Barça guanya el camp del Sant Pol en 1-4 a la Champions. Gol número 200 d'Alexia Putellas. I Lamine Yamal baixa, no juga dissabte al camp del Celta. Dubta també per jugar a la Champions dimarts que ve contra el Brest.
Va ser que sí, a Catalunya Ràdio pensàvem que Leo Messi anirà divendres de la setmana que ve en aquest acte que hi haurà en el Liceu de Barcelona, convocat pel Barça per celebrar el 125è aniversari. Podem dir-vos que dijous vinent, al programa Nou Clam de TV3, Messi sortirà a TV3 i també a Gerard Piqué. De seguida ampliarem també més notícies dels esports, però abans, cop d'ull al trànsit. Aina Ostrell, bon dia.
Bon dia. El Regional Express de Lleida a Barcelona va gairebé mitja hora tard. Arribarà a Sants a les 9, quan estava previst que ho fes a les 8:35. L'Ablo també va tard. El tren de Madrid, que hauria d'arribar a Sants a 9:15, ho acabarà fent a les 9, i l'AVE de les 9:20 també circula amb 10 minuts de retard.
I en aquest cas a les carreteres, Sèrie Quintana, bon dia.
Bon dia.
Quins són els punts vermells?
Doncs 10 quilòmetres congestió a 23 de Molins de Rei Espluga, sentit Barcelona, per accident, i 9 quilòmetres a P7 de Santa Perpètua a Cerdanyola, sentit Tarragona, per una altra col·lisió.
I els punts taronja?
Autovia 2 de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà, i 6 quilòmetres i 58 de Terrassa a Sant Quirze.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. El minut de l'autònom.
Superherois i superheroïnes del segle XXI. Amb Mariola Dinarès.
Nom, Toni Martínez, Pont de Molins. El seu superpoder, ser autònom i...
Potser la facilitat per matinar i llevar-me per anar a treballar.
Aquesta és la meva oficina, sí.
Tinc un tàper, l'endollo aquí al matxero aquest, i se m'escalfa el menjar, i jo sempre he vingut aquí al camió. Jo una cosa que penso de fa molts anys és que tots hauríem de ser autònoms i aniríem molt més bé. Dir-te que em van operar d'una hèrnia inguinal i li vaig demanar a la cirurgiana si em podia operar a finals de juliol per fer la baixa un mes al mes d'agost. Té les seves coses bones. Si un dia en comptes de fer 5 hores en fas 6, doncs és per tu. Tinc facilitat per la música. Tenim un grup de música tradicional catalana que toco la tarota.
Com us dieu?
A passar-ho bé.
El Minut de l'Autònom és un espai amb el suport de Banc Sabadell. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I encara més notícies. Amb Berta Torrades i Albert Montilla. La primera, multa milionària.
Ho acabem de saber. El govern espanyol sanciona amb 179 milions d'euros les aerolínies de baix cost per cobrar l'equipatge de mà i l'impressió de bitllets. Entre les companyies sancionades hi ha Ryanair, Vueling i EasyJet. Fa més d'un any, recordem que Consum els va obrir un expedient i avui, a les 11 del matí, ha convocat roda de premsa l'associació de consumidors FACUA, que havia presentat aquestes denúncies contra les aerolínies i per recordar també FACUA els drets que tenim els passatgers.
Ecopostureig.
És del que s'acusa Iberdrola i Repsol que s'han vist les cares als jutjats acusats d'enganyar els seus clients amb missatges sobre la sostenibilitat dels seus productes per netejar la seva imatge. El judici, que està previst per a sentència, és pioner perquè mai abans havia arribat als jutjats una denúncia per greenwashing, és a dir, per una campanya que suposadament pretén netejar la imatge d'una empresa contaminant, fent veure que és verda.
I puja.
El nombre de viatgers dels autobusos a demanda. A Barcelona funcionen amb l'aplicació El Meu Bus, que és on els viatgers s'han de registrar i escollir la franja horària i les estacions d'origen i de destí. Segons les necessitats dels clients, l'autobús fa una ruta o una altra. Per Xavier Flores, conseller delegat de TMB, és un híbrid entre el bus i el taxi. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Demanes on vols anar, què vols fer exactament i quan, i responem doncs, si serem en aquest punt, i vindrà un autobús amb una capacitat més petita, però que proporcionarà aquella mobilitat que necessites.
Segons dades que ens avança TMB, des de principis d'any, el nombre de viatgers dels autobusos a demanda que fan el trajecte del Ferrogalbany ha pujat un 36%, o els de Torre Baró un 28%. Per això TMB ja estudia ampliar les línies.
I 42 dies de vaga?
De recollida de la brossa porta a porta, 42 dies de vaga acumulen ja l'Arbós, Llorenç del Penedès i Sant Jaume dels Domenys, totes al Baix Penedès. Per això els ajuntaments enllesteixen la declaració d'emergència sanitària per poder netejar els carrers. Les negociacions amb les empreses estan en punt mort.
I dades robades.
El Departament de Salut investiga un centenar de robatoris de dades personals a l'aplicació de La Meva Salut. Els haurien comès persones que haurien modificat les dades de contacte i la contrasenya d'accés a l'aplicació. Fins i tot en alguns casos se n'haurien aprofitat per demanar medicaments a través de l'e-consulta. Salut introduirà ara un sistema de doble autentificació per entrar a l'aplicació.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llom, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llom, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ai, dijous l'Enigmàrius feia insígnia que posa el mariner jovenet més valent. I la resposta era gallardet. Un gallardet és una tira volant acabada en punta que es posa al cim dels pals de la nau com a insígnia. Un noi gallard és un noi valent i si és jovenet, doncs gallardet. Divendres, Enigmàrius Tendres, avui dedicat al gran recapte d'aliments que entre avui i demà en destinarà molts dels recollits al País Valencià. Fes una aportació de gènere, de quatre lletres. Fes una aportació de gènere, quatre lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'onze del matí.
Bodegas Los Llanos, el celler més antic de Valdepeñas. A la seva cova subterrània, la més gran del nostre país, descansa el vi Senyoria de los Llanos. Un vi únic, un autèntic criança. Senyoria de los Llanos, un vi amb senyorio.
Ja veurà com gaudeix d'aquest veler.
Segur que sí.
A veure, sap el que és vapor, estribor, el que és la proa d'un vaixell?
Em sona bé.
La proa és la part de davant i la popa la de darrere.
Jo el que tinc més clar és això de l'abordatge, que ho he vist a moltes pel·lícules. Això quan ho farem?
Això quan tinguem clar tota la resta.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 120 milions i, a més, un segon premi de 23 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Si tienes más de 60 o eres una persona de riesgo, vacúnate de gripe, COVID-19 y neumococo. Vacuna a los niños de entre 6 meses y 4 años de gripe y no olvides vacunarte si eres profesional sanitario. El mejor plan para este invierno, vacúnate. Asociación Española de Vacunología.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 30 de novembre. Descobreix tots els graus i coneix els nostres alumnes. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Mama, què hi ha per sopar?
Carinyo, avui tenim un plat boníssim d'allò que vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo hi ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Abacus, sempre al costat de la cultura, us ofereix cada dia l'aparador.
9:15. Obrim la parada de recomanacions del Matí de Catalunya Ràdio i comencem amb una novetat musical.
I és que em dicta les paraules, i és que em dóna forces per seguir endavant. Qui és qui nada quan em falta l'aire, qui és qui sento sempre que està al meu costat. Qui és que m'avisa quan tinc gana, qui és qui veig quan em miro al mirall. Qui és qui em connecta amb l'esperança, qui és qui s'emociona quan em veig passar.
Així sona La Font, que és el primer single d'Humana Sound System, la nova aventura musical del Roger Ferrer i el Nacho Terrés de Gossos. Ja la podeu escoltar, de fet, des d'ara ja, a totes les plataformes, i a partir del març tindreu un nou disc.
Busco un nou dia per poder fer etern per sempre aquell instant. Camina, jo sento camina. Quan em pregunto quin ha de ser el proper pas.
I seguim amb més música.
Els que no tenen pas.
Perquè avui a Barcelona hi ha el Concert Solidari Catalunya amb el País Valencià, on hi actuen Oques Grasses, Lluís Llach, Sopa de Cabra, Julieta, Els Catarres, Figaflaues o Borja Penalba, que ens hi convida a anar-hi pel Matí de Catalunya Ràdio.
Aquest divendres 22 de novembre, a les 7 de la vesprada a l'Avinguda Maria Cristina, tindrà lloc l'enèsima mostra de suport de la llau de mostres de suport que han rebut al País Valencià. Aquest cop organitzada per Unió Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i un fum ingent d'entitats que s'han adherit. Un concert solidari per recaptar diners i que arribi allà on ha d'arribar. Tant de bo pugueu comprar una entrada o participar en la Fila Zero.
I ara anem amb algunes propostes més pel cap de setmana. La primera, a Vic. Perquè l'Escola de Música de Vic celebra la cloenda del 180è aniversari i ho fa amb dos concerts aquest cap de setmana. Ho explica pel matí de Catalunya Ràdio Albert Verdolet, director de l'escola.
En primer lloc, des del matí farem el que hem anomenat la Ruta Coral, que serà un passeig musical pels 8 espais de la ciutat que han estat seu de l'Escola de Música al llarg de la nostra història. L'endemà diumenge farem a l'Atlàntida el concert de clausura, que serà enormement participatiu, amb més de 300 músics entre instrumentistes i cantaires, on a més de professorat i alumnat de l'escola intervindran cors de la ciutat i la comarca. En aquest concert, entre d'altres obres, estrenarem una obra d'encàrrec de l'Ajuntament de Vic al compositor Bernat Vivancos. El concert serà dirigit per en Lluís Vilamajor i serà el colofó perfecte per tancar un any de celebració ple de bona música.
I ara també més propostes per un cap de setmana? Com el que ens espera? Per exemple, avui a 8:15 cantarà al Liceu la que es considera la millor mezzosoprano del món. Una recomanació del nostre home clàssic, Albert Galceran.
Es tracta de la letona Elina Garanxa, una estrella als principals teatres d'òpera del món, tot i que poc coneguda a casa nostra perquè al Liceu només hi ha cantat en dues ocasions i de la darrera en fa ja més de 13 anys. Avui protagonitzarà un recital acompanyat al piano per Malcolm Martineau, en què hi haurà una mica de tot, cançó alemanya de Brahms, repertori francès de Berlioz, Fauré, Saint-Saëns i Gounod, però també repertori rus amb Tchaikovsky i Rachmaninoff, i fins i tot sarsuela, i és clar, no hi pot faltar alguna peça d'òpera. Una nit que es preveu memorable amb una de les veus més belles i impactants del moment.
I també teniu a Catalunya Ràdio el suplement amb Roger Escapa.
Aquest cap de setmana al suplement estarem molt pendents de les mobilitzacions per demanar un habitatge digne. Tindrem testimonis i experts. I anirem fins al Museu d'Arqueologia de Catalunya acompanyats d'un savi que jubila.
L'espècie en general som imbècils, sí.
Per què?
Perquè sapiguem les conseqüències del que fem malament. Es reverteix amb consciència crítica d'espècie. Bueno, jo...
Tot això i molt més aquest cap de setmana al suplement.
És Eudald Carbonell. I a la nit a TV3 demà col·lapsa Joan Manuel Serrat.
Jo no em vaig aixecar un dia i vaig dir ara vaig a desafiar el règim. Jo què més vol dir? Jo penso que quan Eurovisió el règim es va equivocar a dalt a baix. Va ser un error d'intransigents, d'intolerants. Perquè si a mi m'haguessin deixat cantar en català a l'Alala a l'any 68,
Eurovisió.
Crec que va ser Eurovisió, doncs ells s'haguessin apuntat un tanto de tolerància que era absolutament falsa, entens? I només els hagués costat això. És com si hagués anat un jugoslau cantant en croat.
No... Feia 10 anys que Serrat no donava una entrevista llarga a TV3. Aquest dissabte a Col·lapse, on per cert també revelarem un nou capítol del cas del bisbe de Solsona. Ara la seva parella, Sílvia Cavallol, després de casar-se per l'Església, d'haver tingut fills també amb el bisbe, vol que el bisbe torni a exercir de bisbe. En donarà detalls aquest dissabte a Col·lapse.
A Bacus sempre amb la cultura i la diversió. Per això, aprofita el Black Friday amb el 25% de descompte en totes les joguines i manualitats. No ho dubtis, abans de les compres de Nadal. A partir del 18 de novembre al web i del 25 de novembre a totes les nostres botigues. Només a Bacus.
8:43, torna a la Lliga, el Barça juga demà al camp del Celta i es juga també al Girona espanyol.
Amb el Getafe Valladolid d'aquesta nit es reprèn la Lliga després de l'aturada internacional. El Barça haurà de saber guanyar sense Lamine Yamal. El jugador encara arrossega molestes al turmell. No jugarà Balaidos contra el Celta. Dubta també per la Champions, pel Barça-Brest de dimarts de la setmana que ve. Marc Casador, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, reconeix que des del mateix equip no s'esperaven tenir un rendiment tan elevat en aquest punt de la temporada.
El vestidor, tots creiem que s'ha d'anar amb tranquil·litat. Al final, com tu dius, ningú s'esperava aquest resultat i aquest nivell a principi de temporada, i crec que hem d'estar enfocats en seguir millorant. S'han de millorar encara moltes coses per poder estar al nostre màxim nivell.
El Celta-Barça demà a les 9, abans a 6:45, el Girona que rep l'Espanyol.
I el Barça femení molt a prop de classificar-se pels quarts de final de la Champions femenina.
A tocar amb la victòria al camp del Sankt Pölten, 1-4, dos gols de Nazaré, Vicky López i Alexia Putellas, que aconsegueix el seu gol 200 com a jugadora del Barça.
Aporto més coses que no només gols, però sempre dic que intento ser el més eficaç possible. Ho treballo molt en els entrenaments.
i el City fa oficial la renovació de Pep Guardiola.
Ja ho vam explicar a Catalunya Ràdio. Guardiola continuarà vinculat al City una temporada, una segona opcional, tot i que marxa el director esportiu, Xiqui Beguiristain. Guardiola, que no té pensat venir a Barcelona, i Luis Enrique tampoc, ho veu poc probable, ho ha explicat al programa de 3CAT al Nou Clam amb el David Carabén.
La verdad,
sí.
No. O sea, pensaba, y así lo declaré hace años, que sí, porque no iba a poder haber una segunda etapa como entrenador del Barça, pero va a ser muy difícil, primero porque los años pasan para todos, sin excepción también para mí, y porque es muy difícil que coincida que tú estés libre y el club esté en una situación en la que también esté libre.
Dijous que ve, Messi i Piqué estaran al programa al Nou Clam i divendres és l'acte central del 125è aniversari del Barça. Avui Bayern de Múnich-Barça a l'Eurolliga de bàsquet, quarts de nou, transmissió pel canal digital exclusiu de Catalunya Ràdio. El Barça en vol que guanya el Nantes a la Champions i s'aplana el camí cap als quarts de final. A la Champions d'hoquei patins no hi ha 3 Reus 1 i Sant Andreu i Europa presenten recurs perquè no volen jugar els 43 minuts que queden a porta tancada.
I ara afegim-hi el comentari de Laia Tudel.
Bon dia. Després de sentir ahir Marc Casado al Tot Costa, s'entén més l'explosió que ha tingut aquest any. Només té 21 anys i sembla que parlis amb un veterà de l'equip. La mateixa sensació que transmet quan juga. Entén el joc i sap què necessita l'equip en cada moment. Podria ser que haguéssim trobat el substitut de Busquets? Físicament són diferents, tant com 17 centímetres els diferencia, però tots dos són jugadors molt intel·ligents. Encara és d'hora per saber si arribarà a ser el migcentre que busca el Barça des de la marxa de Busquets. El que sí que sabem com a mínim és que és el migcentre que necessita ara aquest Barça tan elèctric i exigent de Flick.
Hola, hem trobat el cotxe ideal i el volem comprar. Ja hem planejat rutes per marxar amb les bicis noves i volem demanar el préstec que van comentar. Ho tanquem demà mateix? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop perquè puguis aconseguir el que et proposis. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Després d'una llarga trajectòria a la universitat, el professor de periodisme polític Xavier Giró s'ha jubilat.
Quantes vegades no fem notícies de coses que no hem madurat?
Majo Siscard, antiga alumna.
Aquest entusiasme que teia davant de la vida ens feia creure en el periodisme.
El professor Giró defensa un periodisme de pau.
I l'hem d'assumir, aquesta responsabilitat. No s'hi val dir, jo explico el que passa i ja s'ho faran. No, no, tu has de pensar quina és la repercussió del que tu dius.
Plàcid García Planas, reporter.
No hem de perdre mai de vista la víctima. Un dia pot ser un altre dia pot ser l'altre.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Contra la neutralitat, periodisme compromès.
Aquest dissabte a partir de 11:15 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Benvinguts a Zenit!
Segona semifinal a Zenit. Quatre artistes de la generació X i quatre millennials lluitaran per passar a la final. Només en pot quedar un per generació. Zenit, tocarem el cel. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Sobre el paper, tot m'està bé, però Estabanell està millor. Perquè és la companyia que t'ofereix tots els serveis connectats de la teva llar, facilitant-te la vida i l'estalvi. Llum, fibra, mòbil, plaques solars, alarmes... Truca al 900-828-494 o entra a estabanell.com. Estabanell, per un aquí millor.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més.
Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista.
Economistes, benvinguts.
Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Descobreix el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Vine a Terrassa a fer un passeig pel passat, el present i el futur de la ciència, la tecnologia i la indústria del nostre país. Recorre les exposicions de la fàbrica tèxtil, el transport o la informàtica en un impressionant edifici industrial modernista.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Avança't al Black Friday perquè arriben els Black Days als concessionaris BYD, perquè només del 14 al 25 de novembre disfruta de 8.900 euros de descompte i emporta't 200 euros en recàrrega a les estacions Thunder. I a més, podràs beneficiar-te de fins a 7.000 euros de descompte amb el pla Moves 3. Valid a Península i Balears. Consulta en les condicions a BYD.com.
Vine a Aquadis Dream BYD a Barcelona, Girona i Reus o entra a aquadisdream.es.
012, la millor resposta. Continues jugant en anglès? VDJOC és la base de dades de videojocs en català. Té un cercador que et permet filtrar en funció de la categoria, la consola o el sistema operatiu. A més, t'ofereix fitxes de cada joc amb l'estudi que el comercialitza, les plataformes que el distribueixen, la data d'estrena o la qualificació PEGI, entre altres informacions. Entra a llengua.gencat.cat/videojocs i comença a guanyar la partida. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, cinema, sèries, set, documental, documental, plataformes, plataformes, xarxes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
I ara què diuen els altres? Joel Díaz, Major, Roger, Gerard, Jovany. Hola!
Hola! Els altres diuen de tot sobre la polèmica Broncano-Pablo Motos, la rebuda de l'Hormiguero, ja sabeu de què va. El Broncano diu que el Motos va impedir ahir que el pilot Jorge Martín anés al seu programa. Avui crec que tothom ja ha donat la seva opinió sobre el tema. En general, tothom censura aquesta manera d'actuar a Pablo Motos. Bueno, tothom...
La pífia és de l'equip de Jorge Martín. Jorge Martín pertany a un equip que resulta que aquest equip té uns interessos comercials al darrere, unes marques comercials, i aquestes marques comercials se senten més a prop d'una televisió comercial com és Antena 3, que no pas d'una televisió pública com Televisió Espanyola, i firma, no sé si firmen, però acorden un contracte d'exclusivitat, primera entrevista, amb Pablo Motos, amb l'Hormiguero. I s'acaba la tonteria. Per tant, pataleta de David Broncano, totalment entenible. L'altre que va de xulo no sé quantos, totalment. Ara, la responsabilitat de tot això és de Jorge Martín, no, perquè és el que passava per allà, sinó de tot el que envolta a Jorge Martín.
Sí, claro.
Jo no sabia que passaven aquestes coses en la pugna entre programes, no? Perquè quan un convidat ve abans al matí que a un altre lloc, no passa res, no, Ricard?
Mira, han sortit uns grills.
Endavant, Ricard.
Tot endavant. Què més?
Bueno, i és que això no té a veure amb la mala fe d'uns professionals o altres. La culpa és del gremi de les motos. No de Pablo Motos, sinó del motociclisme.
De fet, et diré una cosa. Et puc confessar que amb els que hem tingut més problemes sempre en la història per portar els programes de ràdio han sigut els motoristes.
Sí, seguro.
Sempre. I em diràs per què? Doncs perquè primer hem d'anar a les emissores de Madrid, perquè les marques comercials que l'envolten prefereixen que vagin a les emissores per a tot Espanya. És així.
La culpa és del Jorge Martín.
Es
van quedar sense programa la revuelta.
Peu a terra, tots són víctimes dels repres, dels managers.
La culpa és dels representants.
La culpa és dels representants. Sí. Pablo Motos volia.
O sigui, l'Hormiguero no té cap
culpa.
Cap culpa.
No, tots som...
No té una mala praxi, no hi veus un...
Al contrari, Ricard, hi havia bona praxi. Ells volien que anés a la revuelta, però el manager va dir que no. I tant,
però va trucar un quart d'hora abans d'entrar al programa,
Un quart d'hora abans.
Ah, dius, home, això ho pots avisar, diguéssim, abans, no?
Bé, Ricard, sabem com funciona aquestes coses.
Quan truquen, dius, mira, ja el manager pot dir, ja no vindrà perquè primer ha d'anar a l'altre programa i ja està.
Malentès, ja ho han dit.
No deixar-lo tirar.
L'Hormiguero ja ho han dit.
Malentès, un malentès.
Deixar-lo tirat allà mitja hora abans, o un quart d'hora abans.
És veritat, Ricard, que tu i jo, si els avisen amb temps d'antelació, amb això, baixa a les 4 de la tarda.
Sí, més o menys.
A les 8 del vespre.
Sí, a les 9 o més.
Tu i jo tenim temps de muntar una gala sencera, amb convidats, anem a Estats Units.
Això sí, l'equip de producció s'activa ràpid i sembla que faci
fric. Ho solucions, home.
Bueno, i què més?
I després de tot aquest merder que es va generar a mitjanit, en Josep Pedrerol, per sobre del bé i del mal, va del Motos, del Broncano, per sobre de tothom, va obrir el seu programa així.
Atención. Esta noche, Jorge Martín no estará en el chiringuito.
Molt bé.
Molt bé. Molt bé.
el tio, hosti. De tota manera, estem molt contents que Jorge Martín acabi anant a l'Hormiguero perquè així en Pablo Motos li farà una gran entrevista com l'última vegada que un pilot va anar al seu programa. Segur que el pilot Pedro Acosta encara ho recorda.
¿Te ha pasado alguna vez que en mitad de una carrera te dé un retortijón y te estés haciendo caca? Porque yo pienso que cuando te haces caca no puedes pensar en nada más. Me hizo mucha gracia que a veces cuando frenaba se te salían los mocos. Cuando te pasas los mocos, eres capaz de devolverlos a su sitio.
S'entén que vulguis anar-hi abans.
S'entén que vulguis anar...
Va, tu passes millor, clar.
Va, deixa'm acabar amb una coseta. Un altre referent de la comunicació, com és el Xavi Canalies, l'home del Santoral, que sempre ens explica com van morir els màrtirs i totes aquestes coses decapitats. El que no sabíem és que, si un dia volem martiritzar algú fins a la mort, només hem de deixar que en Canalies li canti a l'orella.
Estem contents aquesta setmana, Manu, estem contents.
Sí, nois.
Què més diuen els altres, Maiol?
Doncs els altres parlen del Dama. Exacte, del Dama i el Vagabundo, aquesta pel·lícula que s'ha muntat entre un comissionista i un partit popular que fa dos dies anava demanant caritat per Brussel·les.
Feijó, ya estoy de PP ahí, ir a Brussel·les. Ai, ai, ai.
I que ara ha trobat un cunyet de primera al seu Braveheart contra la corrupció. Un senyor que deia això.
Señor presidente, me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por dos veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó.
Aviam, si fas servir l'Alzheimer d'aquesta manera, ja pots tornar a la presó, pots parlar d'amnèsia, sí. Però és veritat que a vegades hi ha certes confusions amb símptomes, amb coses, perquè si la reacció del PP en boca de Borja Semper és aquesta...
Mire, todo lo que estamos viendo apesta.
Aviam, l'expressió no té sentit, literalment. Si fa pudor, és perquè ho olores. Si ho estàs veient, pots dir que fa mala pinta, però és difícil que captis l'olor a través de la vista. Però aviam, tampoc són els més experts en les expressions, tampoc els he acurat si la reacció del govern espanyol és aquesta.
A ver, la menuda inventada.
Perfectament, els diaris podrien haver titulat Sánchez 2 punts. Imagineu-vos la portada del País a 5 columnes. A ver, o sea, menuda inventada. Com no voleu que parli així si està rodejat d'estrelles com la seva dona, Freddie Mercury? Perquè ja ens va dir el Jovany en un gravíssim atac a les competències de la meva part de la secció, però crec que cal subratllar el moment en què una diputada del PSOE... Dic, crec que cal subratllar el moment, perquè jo el tenia a punt i el vull tirar igualment, en què una diputada del PSOE va tenir a bé comparar Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, amb Freddie Mercury.
Usted imagínese que quisiéramos hacer, no sé, quisiéramos hacer un máster, una cátedra extraordinaria relacionada con la música, ¿no? Y que ponemos de codirector a Freddie Mercury.
Bueno, i el que no us va explicar el Jovany en la seva secció clarament incompleta és la resposta del Partit Popular.
Bueno, pero difícil porque estamos... Difícil porque se ha fallecido.
Y aparte...
Ha fallecido. Pon la Julio Iglesias. Aparte...
M'ha agradat molt Julio Iglesias. Julio Iglesias, el Carlos Mazón de Miami, l'únic que considera que està bé, està en ple fornici durant el temporal. M'agrada quan diu també se ha fallecido. En tot cas, el PP ja ha aprofitat el cas Begoña Gómez per fer befa.
Promocionar la imagen de Madrid es hablar de nuestros mejores talentos. Y fíjense, el Reino Unido tiene a Queen y a Freddie Mercury y nosotros tenemos a Begoña Gómez y a los Pichones.
Hi ha millors cantants a Madrid, però encara no han arribat a cantar al Congrés, cosa que sí van fer ahir alguns diputats per recordar-li a Santos Cerdán que el Dama presumptament li havia pagat 15.000 euros.
Y hoy van a ver como nos quedan 3 años más de legislatura. Muchas gracias.
Com els niños de Serial de Fonsa.
Pensava que posaries per això unes altres cançons per il·lustrar el tema.
A veure,
per exemple... O encara un altre, per exemple.
Del Dama!
Chihuahua! Chihuahua!
Bueno, i a les xarxes, què, Joel?
A les xarxes i sobretot a Twitter em continuen omplint el cap de continguts d'aquests que després de veure'ls voldries netejar-te els ulls amb sal fumant. I vosaltres em direu, hòstia, doncs no els vegis. I jo us diré, no, s'han de veure, perquè aquesta gent són molt influents, em refereixo als influencers fatxes, i aquella dita que diu que has de tenir a prop els enemics, però els enemics encara els has de tenir més a prop. Mm. Aquest carcamal, amb el cap ple de purins, es fa dir Wall Street Wolverine. Home. Y té gairebé 1 milió de seguidors a Espanya.
Sí, era un estudio sociológico de que las mujeres con convicciones más de izquierdas y feministas tenían muchas dificultades para encontrar pareja. Uh-huh. El hombre, como ve a las españolas tan radicalizadas con todo esto, dice, para que tenga aquí a una tía dándome la brasa y analizándome los micromachismos, uh-huh. ¿qué ocurre? El español ha llegado a un punto en el cual dice, joder, es que a lo mejor estoy más feliz con una colombiana, con una venezolana, ¿eh? O con una ucraniana, o con una polaca, sí. que con una española.
Què és, més racista o masclista, aquest tio?
Ostres, és molt difícil,
És impossible
voteu,
de saber-ho.
Voteu.
A un SMS, al fatxa 69. Més fatxes, aquest ja és un vell conegut de la secció, Ángel Gaitán, l'influencer filofranquista que subestava la seva ajuda recaptada per València al poble que li posés més likes a Instagram. És aquesta pieça. Aquest mateix Ángel Gaitán, amic i col·laborador de l'Iker Jiménez, ara diu que els polítics el truquen molt.
Estamos siendo muy molestos. A mí me han llamado todos los políticos de España de primera línea. Todos. ¿Y por qué me llaman? Porque tienen miedo y te vas a presentar.
¿Y qué te dice? ¿Y para qué te llaman?
Pues es sencillo. Tú te vas a presentar, tú vas a hacer un partido. ¿Tú qué vas a hacer?
¿En serio?
No me voy a dedicar a la política, no voy a entrar en la política, no voy a hacer un partido político.
Sería terrible. Sería terrible.
Pero, no.